Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Si bé les pensions contributives pugen enguany un 2,7%, al carrer no ha caigut gairebé l'increment de l'edat de retirada que s'aplica enguany. Aquest 2026 s'endarrereix als 66 anys i 10 mesos per cobrar el 100% de la pensió i el 2027 seran 67 anys. Segons la professió, les opinions canvien. Els que se dediquen a feines més físiques consideren que s'hauria de tenir en compte el desgast físic, ja que argumenten a determinades feines el cos no pot aguantar fins als 67 anys, tot i que l'esperança de vida s'hagi incrementat. Enguany, però, també canvia el sistema per calcular la base reguladora. Hi ha dues opcions, o comptar els darrers 25 anys o comptar els darrers 25 anys i 4 mesos, eliminant els dos pitjors mesos titulars. El govern iniciarà enguany les obres de nous instituts de secundària i altres dos centres de formació professional. Francesc Mas, bon dia.
Bon dia. Seran dies de Sant Ferriol a Palma i el de Can Cantó a Eivissa. Pel que fa als nous centres d'FP, s'ubicaran a Alcúdia i a Escastell.
L'executiu autonòmic també impulsa una nova promoció de 30 habitatges públics a Maó.
L'IBAVI ja ha publicat el contracte per a la redacció del projecte i la direcció d'obra. Les obres a l'Avinguda Josep Anselm Calvé s'iniciaran enguany.
La Policia Nacional desarticula una presumpta organització criminal amb ramificacions a les Balears que es dedicava a la creació i distribució de receptes falses de medicaments.
Oferien receptes d'analgèsics i substàncies anestèsiques a través de perfils i grups de missatgeria instantània. Hi ha hagut 12 detinguts, un d'ells a les Illes.
Perillen les colcades dels Reis d'Orient a Eivissa pel mal temps, tot i que l'Ajuntament valora diferents alternatives.
El temps és hores d'ara la principal preocupació, si bé l'arribada de Ses Majestats està més que garantida a totes les Illes.
I en els esports, notícia destacada que passa per davant de totes, ha mort als 92 anys Miquel Contestí.
Un dels presidents més emblemàtics de la història del Reial Mallorca, president del 78 al 92. La seva gestió va salvar el Mallorca de la desaparició, va ascendir 3 vegades a primera divisió i amb ell va arribar la primera final de Copa al 91. Contestí va ser el president més longeu del club, amb quasi 14 anys al càrrec. D'altra banda, avui comença al Palau de Son Moix la Supercopa d'Espanya de futbol sala. La primera semifinal enfrontarà Cartagena i Peníscola i a la segona serà el torn de l'Illes Balears Palma Futsal contra el Movistar Inter.
Gràcies, Gavi Forteza. I anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Solom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui encetam aquest primer cap de setmana del 2026 i ho feim a les portes d'un canvi de temps. Avui, en presència d'aquests núvols de base alta, alguns núvols baixos, que pensam que deixaran el cel bastant carregat durant bona part del dia. Això sí, no esperam precipitacions associades, a diferència del que podrien tenir demà. Avui, amb vent de component est en conjunt fluix, amb una situació marítima relativament tranquil·la, podríem veure qualque radar de maror, i unes temperatures màximes que oscil·laran entre els 15 i els 18 graus, puntualment un pèl més altes al ponent de cada una de les illes. A nit sí que esperam l'arribada d'algunes precipitacions. Es podrien començar a produir de matinada, i de fet demà tindrem el cel bastant tapat durant bona part del dia, amb possibilitat d'algunes precipitacions més o manco generals, al manco fins a mitjan matí, migdia. A partir del cap vespre, ja pensant que no tindrem pluja, però mantindrem el cel bastant tapat. De fet, aquest serà el preludi de les precipitacions que podrien arribar en vistes de dilluns, sobretot a partir de migdia, puntualment moderades i bastant generals, i a més amb una forta davallada de les temperatures, termòmetres que podrien caure i podrien arribar també les nevades a la Serra Tramuntana, amb una cota que al llarg del dia podria baixar fins als 700 metres.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El 2026 ha començat amb canvis i la jubilació s'endarrereix enguany als 66 anys i 10 mesos per cobrar el 100% de la pensió. A més, per a les persones que es jubilin enguany, entren en vigor les dues modalitats per calcular la base reguladora. Una possibilitat és fer-ho en base als darrers 25 anys o eliminar els dos pitjors mesos dels darrers 25 anys i 4 mesos. Un canvi que s'aplicarà progressivament durant 12 anys fins a arribar a poder eliminar els dos anys amb menor cotitzacions dels darrers 27 anys.
Des d'ara, l'edat legal per jubilar-se i cobrar la pensió completa és de 66 anys i 10 mesos pels que tenen 38 anys i 3 mesos cotitzats. L'any que ve serà ja el 67. El carrer posa l'èmfasi sobretot en que el més just seria calcular la càrrega de feina acumulada a l'edat de jubilar-se.
Tot el dia a la carretera cansa, jornades enteres de 16 i 18 hores.
Complicat, ja que, bueno, és un, per exemple, en el meu cas és una feina molt manual.
Jo me dedico a la hostaleria també i penso que la hostaleria no podria entrar en ese todos en el mismo saco.
Pels que decideixin jubilar-se voluntàriament, ara es pot avançar als 64 anys i 10 mesos. Tot i la pèrdua econòmica, n'hi ha que ho prefereixen.
Sí, als 63 m'ho puc jubilar. Sí? Sí, passa que diguem, quedes molt perjudicat amb la pensió que t'hi queda l'any.
Perdent un pot de la jubilació, però guanyant en temps.
D'altra banda, les pensions contributives, com la de jubilació, augmenten enguany un 2,7%.
També en clau laboral i empresarial, el govern ha activat una nova línia d'ajudes per a autònoms que tinguin una antiguitat mínima de 3 anys. La convocatòria preveu aportacions de fins a 3.000 euros per cobrir les despeses realitzades el 2025.
El termini per presentar la sol·licitud s'estén del dia 1 de gener al 31 de març de 2026. L'objectiu, afirma el govern, és el de donar suport a l'activitat econòmica dels autònoms, afavorir la modernització dels negocis i reforçar la seva competitivitat.
I l'any 2026 comença per a l'executiu amb uns pressupostos prorrogats i amb l'intenció d'acostar postures amb vots per tirar-ne endavant un de nous. Es prorroguen automàticament, però es publica un document amb les particularitats.
Per fer efectiva la pròrroga, la Conselleria d'Hisenda ha fet pública una ordre per la qual es despleguen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga. Respon a la necessitat de procurar una gestió més àgil i eficaç. La pròrroga també afecta les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions que integren el sector públic de la comunitat autònoma.
La seva vigència està establerta fins a l'entrada en vigor de la nova llei de pressupostos generals per a l'any 2025 i no pot implicar en cap cas la vulneració del límit establert. El govern, de fet, no descarta. Podria ser durant l'estiu, com el 2025, però el cert és que les anades i vengudes en les relacions de PP i Vots ha acabat amb la impossibilitat d'un de nous dins aquest període ordinari que ha finalitzat.
Sigui com sigui, l'executiu pot acabar la legislatura prorrogant els que estan en vigor. I tot i que no hi ha hagut acord fins ara amb els d'Abascal, el curs polític va acabar amb un acostament abans de les vacances de Nadal.
D'altra banda, el Ministeri d'Hisenda ha donat llum verda al Pla Plurianual d'Endeutament 2026-2028 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Una passa clau que valida l'estratègia financera dissenyada pel govern i permet avançar cap a un model de finançament més flexible, eficient i alineat amb els interessos generals de la ciutadania.
L'aprovació del pla autoritza les Illes Balears a combinar, durant el període de 2026-2028, el finançament a través dels mercats amb els mecanismes del Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes, FFCK. Aquesta combinació permet adaptar l'estratègia d'endeutament a les condicions de cada moment, optimitzant així el cost del deute.
I un apunt més en clau econòmica i relatiu a la nostra comunitat. Els turistes estrangers a les Balears van gastar 20.800 milions d'euros fins al novembre de 2025, un 5% més que l'any anterior. Durant els primers 11 mesos, les illes van rebre 15 milions i mig de turistes, que és un 2,5% més que en el mateix període de 2024.
Si bé el viatge dels turistes internacionals es va reduir un 2,5% fins als 6,3 dies, la despesa mitjana per persona va augmentar un 2,1% fins als 1.341 euros. Durant el mes de novembre hi va haver més de 232.000 visitants internacionals a les illes, un 5,8% més, que van gastar un 7% més respecte al mateix període de l'any anterior. La mitjana de despesa va ser de 1.425 euros per persona, un 1,1% més, mentre que la despesa mitjana diària es va disparar un 18,3%.
Més més coses. El govern iniciarà les obres de dos nous instituts de secundària aquest 2026. Es tracta de l'IES de Son Ferriol, al municipi de Palma, i el nou centre de secundària de Can Cantó, a Eivissa. A més, en els propers mesos, l'executiu té previst iniciar la construcció de dos nous centres integrats de formació professional. Serà Alcúdia i Es Castell.
L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, té previstes, a més, les obres d'ampliació d'altres centres. És el cas de l'IES de Miauguet, a Campos, de l'IES Josep Font i Trias d'Esporles i de l'IES Quartó de Portmany, a Sant Antoni. Pel que fa a escoles primàries, s'ampliaran el CEIP Ponent, a Inca, i el CEIP Bartomeu Ordines, de Consell, en el cas de Mallorca. Mentre que a Eivissa s'ampliaran el CEIP Sant Carles i el CEIP Sant Siriac, tots dos al terme de Santa Eulària d'Esriu. D'altra banda, el CEIP Mestre Colom de Bunyola, el CEIP Nostra Senyora de la Consolació de Salqueria Blanca i el CEIP Vare de Rei a Sant Antoni de Portmany seran objecte d'una reforma integral.
Una part important de les obres de construcció de millora que ha previst la Conselleria d'Educació es concentren a les illes de Mallorca i Eivissa. El motiu són les grans necessitats que tenen les infraestructures educatives a causa del gran creixement de la població escolar en els darrers anys.
El Consell Escolar de les Illes Balears pensa que és positiu que totes aquestes millores s'executin dins aquest any 2026. Són el parer, però, que hi hauria d'haver hagut més previsió. Així ho ha explicat Pepita Costa, presidenta de l'entitat.
Són necessitats d'infraestructures que no venen d'ara, ja fa anys i panys. Com sempre, no hi ha hagut planificació mai i anem darrere les necessitats.
Segons Costa, les necessitats d'infraestructures es concentren a l'etapa educativa de secundària, perquè és en aquesta etapa educativa on hi ha aquesta superpoblació. Les noves obres, assegura, permetran reduir ràtios per desdoblaments.
L'alumnat que puja d'infantil i primària no és tan nombrós ni està creixent de la manera que estava creixent els darrers, per dir-ho clarament, els darrers 10 anys. Per tant, si anem fent aquestes ampliacions, esperem que realment puguem tenir aquestes infraestructures que ens doni la qualitat educativa que volíem, no?
I el govern impulsa una nova promoció de 30 habitatges públics. A Mahó li va haver ja adjudicat el contracte per a la redacció del projecte i també per a la direcció d'obra.
Es preveu que les tasques es puguin iniciar aquest any. Els habitatges es construiran a l'avinguda Josep Anselm Calvé, tindran entre un i tres dormitoris i s'adjudicaran en règim de lloguer. El cost estimat és de 7 milions d'euros. En total, el govern du a terme 11 promocions a Menorca per construir 250 habitatges públics.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 12 minuts en clau de successos. La Policia Nacional ha desarticulat una presumpta organització criminal que creava i distribuïa receptes falses de medicaments. Hi ha 12 persones detingudes, una de les quals a les Balears.
Oferien receptes d'analgèsics i substàncies anestèsiques que ells mateixos falsificaven en perfils i grups de missatgeria instantània. Els 8 escorcolls fets de manera simultània a les detencions s'han intervingut més de 1.000 pastilles de diferents medicaments, telèfons, materials informàtics, armes blanques i rèpliques d'armes de foc.
I un home ha ingressat a la presó de manera provisional després de ser detingut per violar i agredir presumptament una dona que acabava de conèixer. La va convidar a casa seva amb l'excusa de deixar-li emprar el telèfon.
Els fets van tenir lloc el passat 16 de desembre, segons la Policia Nacional, i l'home va ser detingut dimarts passat. La víctima ha explicat que va conèixer el presumpte autor quan caminava pel carrer i aquest li va oferir utilitzar el seu mòbil perquè ella no en duia. Així es van dirigir al domicili de l'home i allà aquest la va agredir sexualment, li va fer o donar cops de puny a la cara i a la resta del cos. A més, la va amenaçar amb un ganivet perquè no cridàs. La dona va aconseguir sortir del domicili i va anar a un bar a demanar ajuda. Dues setmanes més tard, la policia el va detenir al barri de Sant Gotleu després de treure un ganivet i intentar escapar.
I ingressa a la presó un jove per atracar dos establiments de Palma i forcejar amb les treballadores. Els fets van tenir lloc, en aquest cas, el 27 de desembre al barri de Pere Garau de Palma.
El jove va accedir a l'interior de l'aparador d'un local de cosmètica i va començar a colpejar el moble amb la intenció d'obrir els caixons. També va sostreure dos telèfons mòbils i va intentar robar la bossa d'una de les empleades. Hores després va entrar en un estanc i va colpejar de forma violenta les prestatgeries. Finalment va ser detingut per un policia nacional que es trobava fora de servei.
I més en clau social, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han interceptat aquest divendres 16 migrants a bord d'una embarcació a les costes de Formentera. La intervenció dels agents ha estat a vers les 4 i mitja d'aquest divendres capvespre i aquesta embarcació s'ha convertit així en la primera que ha arribat a les illes aquest 2026.
L'últim informe quinzenal del 2025, publicat aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, ha detallat que l'any passat van arribar a les Balears 7.321 persones en 400 barques procedents d'Algèria, un fet que representa un augment del 24,5% en el nombre d'immigrants i un increment de gairebé el 15% en el volum d'embarcacions en comparació amb el 2024.
I ja per tancar el bloc, un incendi a la subestació elèctrica de Consell ha provocat alteracions i retards al servei de tren de Mallorca aquest divendres al vespre.
El servei es va restablir quan eren les 7 i mitja del vespre, després que una locomotora es desplaçés fins al lloc del sinistre per remolcar dos trens que quedaren aturats a les vies a causa d'aquesta incidència. Una hipòtesi és que una rata que hauria entrat a la subestació de Consell hauria estat la causa de les flames.
Pues por lo que hemos visto ahora mismo ha sido una rata que estaba dentro de la cabina y se ha puesto en cortocircuito con la cabina estando en tensión y es lo que ha provocado el incidente.
L'incident ha causat que els passatgers haguessin d'esperar més temps del que havien previst a les estacions.
O sea, había cientos de personas esperando. Sí, sí, porque se han retrasado todos los trenes. Y luego había trenes que llegaban.
Pues que había mucha de gente, entonces los horarios estaban desde las 5:50 que no habían cambiado, y he demanat què passava, i l'únic que m'han informat de que s'havia pegat foc un vagó o els cables o tal, i que no sabien a sort que vendria el tren.
Vuit i 16 minuts, més llista d'espera i més demora en els hospitals públics de les Illes. Segons l'estadística del Servei de Salut del Govern, el nombre de pacients que esperen per sotmetre's a una operació ha augmentat un 23% el 2025 a més de 16.600 persones, mentre que el temps d'espera s'ha incrementat un 13% i passa del 104 als 118 dies.
A més, el nombre de ciutadans pendents d'una consulta mèdica especialitzada ha augmentat gairebé un 15%. En el cas de la llista d'espera per a consultes externes, el temps mitjà de demora ha caigut un 16% en un any i se situa en 72 dies.
Les especialitats quirúrgiques amb majors esperes mitjanes són cirurgia general i digestiu, amb gairebé 150 dies, traumatologia amb 134 i otorrinolaringologia amb 126.
Quant a les consultes, les més saturades són les de reumatologia, amb 120 dies de mitjana, traumatologia infantil i neurologia.
A tot això, el Partit Socialista assegura que si Salut no hi posa remei, el 19 de gener les sales de parts de l'Hospital de Manacor hauran de tornar a tancar com ja va passar la primera quinzena de desembre. Un fet que va obligar les dones embarassades que estaven de part a desplaçar-se a altres centres de l'illa perquè el de Manacor no disposava dels professionals de guàrdia necessaris.
La secretaria general dels Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, denuncia que la consellera de Salut, Manuela García, tracta les dones de la comarca de Llevant com a ciutadanes de segona i li reclama un compromís per dotar de més ginecòlegs l'Hospital Manacorí.
Per què totes les dones que tenim d'hospital de referència, l'Hospital de Manacor, han de tenir una qualitat, una atenció, una seguretat i una garantia de que els nostres parts vagin correctament, diferent a les que van a Inca, a Son Llatze o a Son Espases? Per quin motiu han de parir de segona?
La taxa de grip baixa a les Balears la setmana de Nadal, és a dir, entre els dies 22 i 28 de desembre, i se situen els 81 casos per cada 100.000 habitants. Recordem que la setmana anterior s'havien registrat 88,9 casos per cada 100.000 habitants.
Les infeccions per Covid-19 se situen en 1,8 casos per cada 100.000 habitants, un índex semblant al de la setmana anterior, i en 2,2 casos a la població més gran de 60 anys. Mentrestant, les infeccions per bronquitis i bronquiolitis meningitis en menors de 5 anys se situen en 477,6 casos, un 28% més que l'última vegada.
Aquests dies, Creu Roja s'esforça encara més perquè les persones sense sostre que pateixen exclusió residencial tinguin la vida un poc més fàcil. Han començat l'any repartint sopats solidaris, una iniciativa del Consell d'Eivissa que ha despertat més d'un somriure. Ens ho conta Elena Gregori.
Nugo i Nangel, colombians, tenen la família a 8.000 quilòmetres de distància.
Que me trae como mucha melancolía porque pues estamos lejos de nuestras familias. Pero más sin embargo siempre tenemos como claro que lo que queremos es superarnos para poder ayudarlos a ellos.
Son del momento pues muy agradecidos con Caritas, Cruz Roja, que son los que realmente nos han acogido acá y por ellos hemos podido aguantar, hemos podido resistir.
Els 35 usuaris viuen les festes amb l'esperit de regularitzar o millorar la seva situació. Segons les darreres xifres de Creu Roja, a Eivissa 937 persones no tenen sostre i pateixen exclusió residencial. Silvina Carrillo es directora del projecte de Creu Roja.
Hoy en día, en situación de sinhogarismo, los perfiles son muy diferentes. Tenemos gente de fuera, gente españoles, gente en situación irregular, gente que a lo mejor pues tienen algún trabajillo pero de forma esporádica, pues alguno que está pendiente de la jubilación.
A diferència d'altres dies, tenen un cuiner embarcat amb una food truck que els fa la vida un poc més fàcil. Carolina és una de les usuàries.
A partir de julio fue cuando tuve que ir a dormir en un banco. En realidad es por el precio abusivo de la vivienda, de las habitaciones.
Un temps en què fer comunitat és tot per a ells.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 21 minuts, molts establiments s'han quedat sense estoc de balises B16 homologades després de l'allau de vendes que es van produir els darrers dies de l'any 2025. Des de fa 3 dies és obligatori dur-ne una dins del cotxe per utilitzar-la en cas d'avaria o accident.
La DGT ha dit que es multarà a qui no la dugui, però que no farà controls específics per detectar qui la du o qui no la du. Moltes de les tendes que s'han quedat sense estoc esperen rebre més unitats durant els propers dies. La majoria de conductors ja la tenen, però alguns han esperat a darrera hora i han tingut dificultats per trobar-ne una. Ivan Arribolades, de Recanvis Bosch i Lozano, i Juan Carlos Gerona, d'Hipercentro Inca.
Tornarem a tenir, ja de fet han arribat a Palma i estem, bueno, han arribat a Palma, estem distribuint i donant, lo que t'he dit, donant servei i agafant el número de telèfon i donant servei a la gent que ha vengut i com una llista d'espera que tenim.
Unes quantes, bastantes, més de 400. Tenim diverses marques i s'han venut molt, moltíssim. La gent ha estat ara aquestes festes comprant balizes perquè, bueno, això, si s'ha quedat tirat a la carretera o té algun problema en el cotxe, pot ja tenir-la i que no li agafi la policia.
A part d'aquells que l'han comprat a darrera hora, també són molts els conductors que fa temps que la tenen o que n'han hagut de comprar de noves, perquè les que tenien no estaven homologades per la DGT.
La van comprar fa un mes i mig, aproximadament.
La tenia com anada i no havia anat a cercar-la. Però ara ja ho tenc i ja... Però troc que no és una cosa que no és necessari, que bastava els triàngols.
Fa més d'un mes que la vaig comprar, perquè vaig dir, almenys així ja la tindré.
He esperat una mica... perquè en teníem unes que no eren homologades.
En cas de no dur-la, la multa és de 80 euros.
Amb el nou any també arriben noves obligacions per als qui practiquen la pesca recreativa. Dia 10 de gener entra en vigor la norma europea que els obliga a registrar i notificar totes les seves captures. La comunicació s'haurà de fer mitjançant l'aplicació Pesca Rec, que encara, per cert, no està disponible.
La norma s'adreça a tot pescador recreatiu, des de terra en embarcació o pesca submarina, i afecta espècies o grups de poblacions subjectes a conservació com la tonyina, l'emperador o la llampuga. La reacció de bona part dels pescadors recreatius consultats ha estat negativa. Diuen que ja hi ha normes com la talla mínima, quotes màximes i vedes, i que ara aquest control pot suposar una trava tecnològica més. Això sí, no caldrà que l'aplicació l'empri sempre el pescador. L'accés pot fer-lo un altre persona amb les dades de l'usuari.
Precisament, a Menorca, l'evolució de la pesca d'aficionats ha estat objecte d'estudi. Gemma Carrasco.
La pesca recreativa a Menorca ha canviat profundament en els darrers 20 anys. Un estudi de l'Institut Menorquí d'Estudis fet entre el 2022 i el 2023 revela una activitat més tecnificada i intensa que a principis dels anys 2000. Eva Marcinyà, que és tècnica i investigadora de l'IME.
Cap a un augment de l'ús de llanxes i un menor ús de llaüts i tèquines. I el que hem vist també és un augment de l'esforç pesquer recreatiu a l'illa. Comparat amb aquests 20 anys, aquestes dues dècades, la intensitat ha augmentat un 46%.
L'estudi mostra també que els pescadors recreatius s'allunyen cada vegada més de la costa, arribant fins als 4 quilòmetres mar endins, que introdueixen noves modalitats de pesca més enllà de la canya i que l'activitat ja no es concentra només a l'estiu, ho explica Eva Marcinyac.
Ha disminuït l'estacionalitat. Fa 20 anys es pescava moltíssim a l'agost, hi hauria un màxim a l'agost i a l'hivern es anava a pescar molt poc, i ara el que hem vist és que aquesta estacionalitat s'ha disminuït. Es va pescar més durant tot l'any. I el màxim ja no el trobem a l'agost, el trobem al setembre i octubre.
En un moment clau per l'entrada en vigor d'una nova normativa per controlar millor l'esforç pesquer recreatiu, els investigadors adverteixen que encara cal analitzar quin impacte tenen tots aquests canvis sobre les espècies i el fons marí, ja que l'estudi s'ha centrat a observar els pescadors i no les captures.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vuit i 26 minuts. Comencem amb la informació internacional i nacional amb un apunt de darrera hora. Hi ha hagut explosions fortes a diferents indrets de Caracas, Venezuela, sense que es conegui encara l'origen. Ampliarem la informació tot d'una, entenguem més notícies. I pel que fa a les notícies d'àmbit nacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviat a la jutgessa els seus missatges de WhatsApp amb Mazón el dia de la Dana. En els missatges s'interessa pel nombre de morts i desapareguts, pregunta, demana a Mazón si el govern li ha telefonat i li recomana en un parell d'ocasions liderar la comunicació institucional.
En l'acte notarial, Feijóo assegura que remet a la jutgessa totes les comunicacions enviades a Mazón el 29 d'octubre i que complementen el conjunt de missatges rebuts de l'expresident de la Generalitat i deixa clar que no ha esborrat cap missatge. La reacció dels socialistes i de Compromís ha estat crítica i han acusat el líder del Partit Popular d'anteposar el relat i la iniciativa de comunicació a la gestió de l'emergència i a la protecció de la ciutadania.
Nova denúncia per assetjament dins del PSOE, aquesta vegada laboral. Una regidora socialista ha presentat una denúncia al canal intern de la formació contra el president de l'actual gestora que dirigeix el partit Extremadura i delegat del govern, José Luis Quintana.
Tant l'afectat com el partit neguen les acusacions. La regidora diu que Quintana hauria pressionat perquè l'edil fos acomiadada del lloc de treball que ocupava a la seu regional del partit. Aquest divendres, el batlle socialista d'Almussafes, Toni González, ha declarat via telemàtica davant el canal intern del PSOE per les acusacions fetes contra ell d'assetjament laboral i sexual.
Tornem a l'àmbit internacional per parlar en aquest cas de la tragèdia a Suïssa, la principal hipòtesi de l'incendi a un bar de l'estat estació d'esquí de Crans-Montana, al cantó de Valais, a Suïssa, i que ha deixat 40 morts i al manco 109 ferits, és que el foc fos provocat per artefactes de pirotècnia col·locats al coll de botelles de cava que haurien pegat el sòtil de fusta recobert de material aïllant i l'haurien incendiat.
El president del cantó de Valais, Matthias Reinhardt, ha explicat que s'està donant prioritat a la identificació dels cossos perquè puguin ser retornats com més aviat millor a les seves famílies. També ha dit que el procés serà llarg d'alguns dies, ja que també hi ha persones amb ferides molt greus. Tot això, quan el govern central ha expressat el seu condol per la tragèdia i li ha oferit ajuda a Suïssa per acollir ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, no té constància de moment de víctimes espanyoles.
I un darrer punt, en quant a la relació entre Iran i els Estats Units, Trump amenaça en intervenir si el govern iranià reprimeix amb violència les manifestacions dels darrers dies al país. Les protestes començaren fa 5 dies i tenen l'origen en el deteriorament del nivell adquisitiu dels ciutadans iranians i ja hi ha un balanç de com a mínim 6 morts, dels quals un és un agent. Tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. L'edat de jubilació s'endarrereix enguany als 66 anys i 10 mesos i l'any que ve arribarà als 67 anys.
Això per cobrar el 100% de la pensió. També canvia el sistema per calcular la pensió. Es tindran en compte o bé els darrers 25 anys o els darrers 25 anys i 4 mesos amb la possibilitat d'eliminar les dues pitjors mensualitats.
El govern iniciarà enguany les obres de nous instituts de secundària i altres 2 centres de formació professional.
Seran l'IES de Sant Ferriol a Palma, el de Can Cantó a Eivissa, i pel que fa als 9 centres d'FP s'ubicaran a Alcúdia i a Escastell.
L'executiu autonòmic també impulsa una nova promoció de 30 habitatges públics a Mó.
L'IBAVI ja ha adjudicat el contracte per a la redacció de projectes i la direcció d'obra. Les obres de l'Avinguda Josep Anselm Calvé s'iniciaran enguany.
La Policia Nacional desarticula una presumpta organització criminal amb ramificacions a les Balears que es dedicava a la creació i distribució de receptes falses de medicaments.
Oferien receptes d'analgèsics i substàncies anestèsiques a través de perfils i grups de missatgeria instantània. Hi ha hagut 12 detinguts, un d'ells a les Illes.
Perillen les colcades dels Reis d'Orient i Eivissa pel mal temps, tot i que l'Ajuntament valora diferents alternatives.
El temps és hores d'ara la principal preocupació, si bé l'arribada de Ses Majestats està més que garantida a totes les illes.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem també ara el repàs dels titulars principals a les portades dels diaris. Comencem avui per Mallorca. Tant el Diari de Mallorca com Última Hora treuen i destaquen en portada la mort de Miquel Contestí, un dels dirigents més rellevants en la història del Reial Mallorca, que ha mort als 92 anys.
Diario de Mallorca titula també Balears bat el rècord d'estalvi en el banc, 38.572 milions d'euros, i afirma que els dipòsits de famílies, empreses i administracions creixen un 8,2% segons el Banc d'Espanya. L'activitat turística i immobiliària impulsen també aquesta guardiola amb salaris desiguals.
Anem ara a Menorca. Diari de Menorca, obrim el titular. Més de 1.000 contractes de lloguer pujaran de mitjana 300 euros al mes.
El diari destaca que és un augment que afrontaran els propietaris que signaren contracte en temps de la Covid i que, tot i que el govern rebutja limitar els preus de l'habitatge, sí que incentivarà que els propietaris els pugin manco. Pel que fa a la fotografia de portada, es destaquen els premis es diari amb personalitats com la cantant Laura Pons o l'esportista Albert Torres.
A les Pitius, el periódico d'Eivissa i Formentera titula Pessimisme entre els guàrdies civils i policies davant la falta de recursos per controlar la crisi migratòria. El diari assenyala que associacions com Jusil o CEP de la Policia Nacional lamenten la falta de resposta del govern central.
Per la seva banda, Diario de Eivissa també posa el focus en la Guàrdia Civil i titula «Una associació de guàrdies civils demanen la construcció d'un quarter». El diari destaca que l'agrupació lamenta que els propietaris d'habitatges pitiusos el reclam perquè ofereixin lloguers assequibles per als agents. A tots els diaris, la fotografia de portada fa referència a la cavalcada dels Reis i posa el focus a la mala previsió meteorològica.
I fora de les illes, els diaris d'àmbit estatal, La Vanguardia, per exemple, obri amb el titular "L'arribada d'immigrants irregulars baixa un 42% i el govern atribueix la caiguda a l'ajuda dels països d'origen i espera reforçar la col·laboració d'Argèlia.
El Mundo titula amb les declaracions de Mà Costa, la regidora que va denunciar la persecució laboral de José Luis Quintana. "Vaig patir assetjament, Pedro, no vaig poder presidir la gestora així." I apunta que Sánchez va ser alertat personalment contra el seu home fort extremeny.
Pel que fa a la fotografia de portada, fa referència a l'incendi de Cars Montana a Suïssa i confirma que cada botella de xampany venia amb una bengala de regal.
I acabam amb El País, en línia amb aquest tema, destaca també una fotografia de l'estació suïssa. En quant al titular, posa el focus en la política internacional i destaca que Trump amenaça Iran amb una intervenció militar si reprimeix protestes.
Hem arribat així a les 8:35, als esports.
Informatiu Matí. Esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. En els esports, ha mort Miquel Contestí, el president més longeu de la història del Reial Mallorca. Dies de dol per al món del futbol i el mallorquinisme. Després de conèixer ahir cap vespre la mort de Miquel Contestí als 92 anys, un dels presidents més influents en la història del club. Han pogut parlar amb l'exfutbolista del Mallorca, Miquel Àngel Nadal, heroi de l'ascens contra l'Espanyol, amb Contestí de president.
Un president que va marcar una època important dins els clubs, està dins els presidents més brillants de la història del Mallorca. Tenia personalitat, tenia també escor que feia tratar els dos punts quan hi havia que estar al frente i pillar una bronxa. Era...
Miquel Contestí va presidir el Mallorca entre 1978 i el gener de 1992 i, sobretot, serà recordat com el president que va salvar el club de la desaparició. Amb ell, l'equip passaria de tercera a primera divisió en només 5 anys. Tornaria a ascendir el 86 i el 89 amb un dels seus grans fitxatges a la banqueta, Llorenç Serra Ferrer. Un gran traspàs va ser el de Miquel Àngel Nadal al Barça.
Sí, el Barça, quan jo vaig arribar, vaig ser la presidència, com em va anar també traspassat, també va ser en traspassa del Barça. Sí, sí. Però després vaig tenir un poc de relació a posteriori on les circumstàncies canvien de ser jugador president, que després coneixeu-lo també a dins la part humana, i era un gran tio.
En total, Contestí va liderar dels seus despatxos un total de 3 ascensos a primera, que varen venir acompanyats també de la primera final de Copa del Rei, en què els vermells varen perdre a la pròrroga contra l'Atlètic de Madrid. El seu fitxatge més emblemàtic va ser el del porter del Marroc, Zaki Badú, estrella del Mundial 86. Sentim també l'excapità del Mallorca, Pedro Sauquillo, que ha parlat amb Vive 3 Ràdio.
Jo veo que ha sido una persona, o que fue una persona que hizo mucho por el club y bueno... El Mallorca y todos los aficionados tienen que estar muy, muy agradecidos. Será una persona que va a quedar ahí para la historia del club.
Amb 92 anys se'n va, sens dubte, un dels presidents més importants en la història del Reial Mallorca. Pel que fa a la Lliga, el Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Girona i realitzarà avui de matí la darrera sessió d'entrenament abans d'aquest enfrontament. El club ja ha confirmat la sortida del davanter Marc Domènech, que anirà cedit al Ceuta de segona divisió fins a final de temporada. I pel que fa al Girona, arriba cedit Echeverri, procedent del Manchester City, i surt el porter Livakovic. Ahir, Rayo Vallecano i Getafe encetaren la Lliga aquest 2026 i ho varen fer amb un empat a un. El Mallorca-Girona el podreu seguir en directe diumenge hora baixa per Ibe 3 Ràdio amb tota la prèvia. I avui se juguen ja 4 partits. Celta-València, Osasuna-Atlètic Club, Elx-Vilareal i Espanyol-Barcelona. Pel que fa a la primera federació, l'AU d'Eivissa jugarà demà contra l'Eldense. Ahir va parlar el tècnic de l'equip pitius, Miguel Álvarez, de la situació de l'equip i també del mercat d'hivern.
Yo estoy aquí, si estoy aquí es porque me han dado la oportunidad de seguir. Lo primero que dije, el primero que tendrían que echar es el entrenador. porque no por mi trabajo, de cual me siento muy orgulloso del trabajo de mis compañeros desde que llego aquí, pero fútbol es rendimiento inmediato, son resultados, y es evidente, ¿no?, ante eso, pero estoy en la oportunidad aquí y lo que pido, lo que me va a ocupar es intentar revertir esta situación, porque como te digo, el Ibiza debe estar más alto sí o sí.
I avui comença la Supercopa d'Espanya de futbol sala a Son Moix. Començarà a les 4 i mitja, amb la primera semifinal entre Cartagena i Peníscola, i a les 7 del vespre serà el torn del Palma Futsal, que cercarà contra l'Inter Movistar un bitllet per a la final de demà. El jugador del Palma, Mario Rivillos, sap que tenen una molt bona oportunitat.
Queremos empezar el año de la mejor manera posible y, mira, tenemos una oportunidad muy buena de jugar una Supercopa aquí en casa con nuestra gente, así que con muchísimas ganas, con mucha ilusión y esperando a que llegue mañana ya. Cada vez ganar cuesta muchísimo, el ganar está muy caro y todos los equipos compiten muy bien, entonces es complicado, pero bueno, como digo, estamos aquí en casa, al final es nuestro fortín y vamos a ver cómo somos capaces, pero con ganas de empezar ya, por supuesto.
El Palma vol aixecar el que seria el seu primer títol nacional i no hi ha millor escenari que fer-ho a Son Moix amb l'afició.
Sí, todo lo bueno, ya sabemos el vínculo tan especial que tenemos nosotros con nuestra gente, con nuestra afición, y estoy seguro que van a responder mañana. Ellos también tienen muchísima ganas, seguro de que ya rompamos ese maleficio, ¿no?, de ganar algún título nacional y ojalá sea así, por supuesto.
Sentim també l'entrenador del Movistar Inter, Alberto Riquer.
Dificultad máxima, como todos los trofeos que se juegan en la competición española. La igualdad es brutal entre un número de equipos muy, muy elevado, que no ha pasado nunca en la competición de fútbol sala nacional, y bueno, pues un torneo que además se juega en casa de uno de los favoritos, de Palma, nos ha tocado con ellos, pero bueno, siendo conscientes dentro de esa igualdad, nuestras posibilidades, de que tendremos que hacer como siempre pues las cosas muy bien para poder optar a la victoria, y bueno, la competición que es preciosa, muy exigente, y bueno, cualquiera de los cuatro equipos, por supuesto, que lo podrá ganar.
I si el Palma sempre juga contra l'Inter, l'entrenador del Peníscola, Santi Valladares, diu que sempre els hi toca el Cartagena.
Nos enfrentamos con Cartagena en cada competición y Cartagena. Vamos a tener que compartir, intercambiar habitaciones, es tremendo. Lo de Cartagena con nosotros en todas las competiciones. Pero me parece un equipo que es muy bonito jugar contra él, porque juega muy alegre a fútbol sala.
Recordem que aquesta semifinal entre Palma i Inter la podreu seguir en directe a partir de les 6 i mitja per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Més coses. Avui comença una nova edició del Rally Dakar, amb presència balear. Llorenç Fluixà, Mateu Riera i Toni Vingut. Una prova que tornarà a disputar-se a Aràbia Saudí amb 8.000 quilòmetres de recorregut. I en bàsquet, l'Azul Marino jugarà avui hora baixa a la pista del Leganés amb un repte, igualar el rècord de 14 victòries consecutives. Pel que fa a la primera FEB, Pablo Cano, entrenador del Fitwi Palma, manté els peus en terra quan li demanen per l'objectiu de la temporada.
El objetivo sigue siendo el mismo que el del primero. Tengo muy claro quiénes somos, tengo muy claro cuáles son las dificultades que venimos atravesando y cómo hemos hecho para sobrellevarlas. Y bueno, hasta que no logremos el objetivo, que es permanecer, asegurarnos la permanencia en la categoría, pertenecer a la categoría, no voy a cambiar el objetivo. Me parece que sería no sería inteligente, vamos a decirlo así.
En el cas del Palmer Bàsquet, l'equip coe de la Lliga vol retrobar-se en la victòria. Sentim el tècnic Juan Idíez.
La salvación, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, que queda mucho construir día a día. Somos un equipo que tiene mucho margen de crecimiento y lo vamos a intentar exprimir al 100% para que estemos en nuestro máximo, ¿no? Muy contento porque creo que la plantilla, el equipo, los jugadores están todos muy metidos en dinámica y tienen ganas de afrontar este tipo de retos.
Pel que fa a l'Estia Menorca, l'equip de Javi Zamora s'enfrontarà a l'Alacant. Sentim l'entrenador dels menorquins.
Son un equipo que puede jugar off-screen, que juega muy bien al pick and roll, que en esos primeros segundos también está corriendo bien después de controlar el rebote. Tiene mucha energía bajo los aros también. En definitiva, un equipazo.
En bàsquet, tancam avui la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I 45, la nit més esperada de l'any pels més petits és, hores d'ara, tota una incògnita a causa del mal temps i la previsió de pluges i fred. L'Ajuntament d'Eivissa valora possibles opcions i han assegurat que els pròxims dies avançaran les alternatives.
I és que aquest divendres el consistori tenia previst presentar els detalls de la colcada, però també han anul·lat la convocatòria a l'espera. Han dit que l'evolució del temps. Amb aquesta situació, i si les previsions no canvien, les cavalcades a Eivissa podrien estar en risc. És Francisco Torres, regidor de Festes d'Eivissa.
Tras la fuerte previsión por lluvias que nos ofrece la EMET para el día 5 de enero, estamos trabajando desde el Ayuntamiento muy duro, conjuntamente con sus majestades los tres reyes magos, para poderos ofrecer una de las mejores alternativas.
Mahó, per la seva part, ja ho té tot a punt. Ses majestats, els reis d'Orient, ja han confirmat la seva arribada i, si el temps ho permet, està previst que arribin per mà a les 6 del capvespre.
La cavalcada es compondrà de 10 carrosses, una vintena de cavalls i més de 150 persones que ompliran els carrers de música i fantasia. Enguany, l'Ajuntament ha reforçat la seguretat de les carrosses i ha renovat part dels remolcs per garantir una desfilada més segura. El temps, però, encara és un poc inestable i ja es preparen alternatives per si plou. Héctor Pons, Valde de Mó.
Si és necessari, també, o bé l'escurçarem i la farem una mica més curta en funció dels temps, o tindrem l'alternativa d'un vehicle en condicions per poder-los dur fins a la plaça Constitució. I també en el discurs tenim preparades diferents alternatives. Si es pot fer a la plaça, el farem com sempre, des del balcó de l'Ajuntament. Si el temps està complicat, el farem a l'església de Santa Maria.
Des d'una estrella gegant fins a una carrossa dedicada als forners, passant per camells de grans dimensions, ceramistes o neules. Aquestes són algunes de les figures que es podran veure a la colcada dels Reis de Palma, prevista per al pròxim 5 de gener. Avui mateix, a la plaça de Cort, els infants podran viure l'arribada dels patges reials i deixar les seves cartes. Marina Sales.
Aquests dies s'ultimen els darrers detalls de la proposta, tot mantenint una atenció especial a la previsió meteorològica, un factor que té a tota l'organització pendent de l'evolució del temps. Ens ho explica Daniel Puig, director artístic de la cavalcada.
Tot l'equip, des de Trull, de part de creació, de logística, tots els responsables de l'Ajuntament, policia, bombers, mos envien missatges i estem superpendents de com serà la previsió meteorològica. I vosaltres segur que també mos pot donar alguna pista i esperam que al final la cosa millori i se pugui fer una cavalgata, perquè aquest any és molt, molt xula.
Des de l'Ajuntament confien que la màgia dels Reis Mags permeti gaudir de l'espectacle titulat La llum d'Orient i els oficis d'arrel, ja que enguany es presenta una proposta especialment ambiciosa, amb 22 carrosses de nova creació i vestuari completament nou per a més de 400 persones participants. Com sempre, a més dels Reis, els Carmels tornaran a ser els protagonistes, però no és l'únic element destacat d'aquesta edició.
Però amb tota una decoració nova, juntem-lo amb un homenatge amb aquesta part nostra més pròpia, aquesta idiosincràsia. Llavors hem pensat en els oficis més tradicionals de la cultura mallorquina. Enguany en representarem 5.
Anabel Gomart és l'encarregada de la construcció de les carrosses i coneix tots els detalls.
Siempre nos vamos a los azules, a los oros plateados, oros blancos se dice. Para Gaspar siempre utilizamos rojos, burdeos, verdes. Y para Baltasar, entre colores tierra y verdes también.
A Eivissa, la jugueta estrella és el Lego i els de temàtica Fortnite o Minecraft, que és més demanats pels infants. Les cartes amb les peticions dels petits van arribant als Reis d'Orient des de fa ja un parell de mesos, però encara n'hi ha que no les han enviat. Gemma Guasca.
Les majestats d'Orient ja tenen preparats molts dels jugarois que els infants han anat demanant, així que són difícils de trobar els prestatges de moltes botigues. Lego torna a ser de nou un dels jocs estrella.
Que són els Legos? Sobretot el que són Fortnite i Minecraft, si el paje s'ha dormit una mica, ja no el trobarà.
La meva filla grossa vol un molt concret d'en Harry Potter, que aquest està esgotat a mig món.
Els clàssics no moren, així que els cotxes o escalèstrics per als més petits, els lots de manualitats i les nines també són els més demanats.
Un cotxe de control, han pedido... un peluche de la patrulla canina.
Pistolas, otro les pidió espadas.
Mis hijos ya han pedido a los reyes. Tengo 7 hijos. Un juego de mesa para compartir. Tiene que haber libros y útiles de escolares. Després també hi ha ropa i un juego 2, dependiendo de las edades.
Tot i que n'hi ha de molt previsors, també n'hi ha que no han enviat encara les cartes.
Encara no han enviat la carta, ajudar-los avui a escriure-la, ficar-la a la bústia, però no, sí, anem amb molt de retras a les nostres famílies.
Els Reis atenen també les peticions dels adults. El bingo ha estat el joc més sol·licitat per als més grans de la casa.
I el Dia dels Reis... també teniu una proposta, l'adoració dels Tres Reis d'Orient de Llorenç Mollà, que serà a les 12 del migdia i, com a novetat, a causa de la previsió de pluja, serà previsiblement al Teatre Xes Frotesa.
Declariró t'empresa perquè m'escarrut de por donaria un gran tresor i un collar de 16 vies per tenir en mans el Messias.
Aquest que escoltau, que acabeu d'escoltar, és el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, transformat en el rei Herodes a l'assaig general d'aquest divendres.
Perquè, com és habitual, la representació aconseguirà un any més que polítics, escriptors, artistes i altres ciutadans es converteixin en autèntics actors per un dia. Aquest divendres les rialles i les equivocacions encara eren la norma, però, segons Bernat Pujol, un dels directors, els actors ja estan a punt per l'obra.
Sí, fa des del mes de setembre estan fent feina, o sigui que està bastant la cosa assentada.
La sàtira i la ironia són habituals en aquesta obra gràcies a les botifarres. Els actors canvien sense avisar algunes parts del guió per incloure comentaris crítics sobre l'actualitat.
El tinent de Batla de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Boussà, també participa en l'obra i es nega a revelar les seves botifarres.
Jo tinc les meves ja redactades i he de veure com les cas per fer que impactin dins la testa.
Però durant l'obra de teatre no només es fa crítica social amb les botifarres. La pròpia vestimenta també guarda secrets. Rafa Pizarro fa 30 anys que és l'encarregat del vestuari de l'adoració dels Reis. Enguany ha introduït a la roba dels actors una crítica contra les polítiques lingüístiques que ha dut a terme el govern del PP i Vox durant aquesta legislatura.
Hi ha espatlla i un parell de personatges que l'he posat tela de llengua.
Aquest 6 de gener a les 12 del matí al Teatre Xes Frotesa, la crítica social tornarà a ser la tònica en la ja tradicional representació de l'adoració dels Tres Reis d'Orient.
I abans d'anar amb altres propostes culturals, un darrer punt que té a veure amb les colcades, perquè els sindicats de la policia local de Palma han alertat de la manca d'efectius per cobrir les diferents cavalcades de Reis de la ciutat. Els responsables del cos municipal han assegurat que hauran de decidir entre donar servei en aquestes celebracions o complir la feina i els imprevistos diaris.
Les organitzacions sindicals han vinculat aquesta manca d'efectius amb el retard de l'entrada en vigor del nou pla d'ordenació, que inicialment estava previst que ho fes amb l'arrencada del 2026.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Hey! Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Feel my heart. Oh, I feel real love.
Encara no s'han acabat les festes de Nadal, però es comença a parlar de les festes de Sant Antoni i de Sant Sebastià. L'Ajuntament de Palma ha fet saber aquest divendres que el Crystal Fighters, la banda anglo-espanyola d'indie rock i música electrònica, serà l'encarregada de donar el tret de sortir de les festes de Sant Sebastià. Això serà amb un concert gratuït dia 16 de gener a la plaça d'Espanya.
Ja sabeu que dia 16 es revela de Sant Antoni i això vol dir que serà festa arreu de la part forana de Mallorca. Però a Palma, ja dins dels actes de Sant Sebastià, podreu sentir i veure els Crystal Fighters.
I encara tenim temps per una proposta més.
El meu país... La pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa.
En 6 minuts es pot condensar una reflexió sobre la memòria i al mateix temps transmetre una denúncia sobre la Dana. És el que ha fet Jaume Carrió en el seu curtmetratge Les imatges arribaren a temps, que ja ha passat el primer tall de la selecció dels Goya. Carrió, recordem-ho, ja va guanyar el 2018 per Woody and Woody.
Carrió explica que amb l'experiència que va viure amb l'anterior curt, aquest moment, el de la promoció interna, no és gens senzill, perquè en aquest punt assegura que ja no importa tant la qualitat del projecte com la difusió. El boca a orella entre els milers de membres de l'Acadèmia Espanyola de Cinema, i això des de les Illes, sempre és un poc més difícil.
He d'admetre que ho estic vivint diferent de l'anterior vegada, perquè ara mateix sé com funciona. I ara mateix sé que la clau és fer conèixer el projecte, i això és molt difícil, perquè jo m'agrada molt fer feina des de Mallorca i tinc intenció de seguir fent-ho. Però a l'hora de fer renou, des de la península seria més bo de fer.
Les imatges arribaren a temps va néixer com un encàrrec de l'Ajuntament d'Esporles per un acte a benefici de les víctimes de la Dana. D'allà sorgiren els 6 minuts que ens fan replantejar-nos la mirada sobre les coses, que ens fa reflexionar sobre l'emmagatzement de records.
Jo, que em dona molt malament acceptar encàrrecs, ho vaig donar al meu terreny i vaig començar a fer una història sobre com la societat ha anat canviant la manera de capturar records a mesura que la tecnologia ha anat canviant.
Abans dels mòbils, després de la irrupció digital, d'Esporles a València, un projecte personal íntim que ha rodat per una trentena de festivals i que, per sorpresa del director, arriba a la carrera dels Goya com l'únic treball centrat en la tragèdia de València.
Sense tenir en compte si xerran de curtmetratges o llargmetratges, ara mateix tots els projectes que són candidats en el Goya d'enguany, les imatges arribaran a temps, és l'únic que tracta el tema de la dona, i això vos he d'admetre que és una cosa que m'ha sorprès, tenint en compte si impacte que ha tingut aquest fet dins la societat espanyola.
Les imatges arribaren a temps, està a disposició dels acadèmics i també es pot veure a través de la plataforma Filmin. L'Acadèmia del Cinema tanca votacions dia 8. Dia 15 se sabran les nominacions definitives per la 40a edició dels Goya, que tindrà lloc a Barcelona el 28 de febrer. Carrió compagina la creació audiovisual amb la seva feina com a professor de cinema.
El meu país... La pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.